Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui és dia Adama Traoré. Ha arribat el futbolista aquest migdia a Barcelona. Està ara mateix passant revisió mèdica i avui mateix el Barça hauria de fer oficial la seva incorporació. Arriba cedit pel Wolverhampton fins a final de temporada amb opció de compra de 30 milions. Opció de compra vol dir això, que el pots comprar o el pots no comprar a final de temporada. El que s'ha complicat molt és el tema Morata. El Barça el vol, el jugador volia venir al Barça, però cada vegada hi ha més obstacles. Primer, el tema Dembélé no es desencalla, però és que, a més, com va explicar ja el partidazo Juanma Castaño, han arribat ofertes també a les últimes hores del Tottenham i del Newcastle pel futbolista. L'Atlètic de Madrid preferiria que marxés a un rival no directe i, a més, ara fins i tot la Juve s'estaria repensant si donar-li sortida veient l'interès que desperta. Així que molt difícil està el tema Morata. Com que el tema Morata s'ha complicat tant, torna a sonar com a possible opció pel Barça el davanter de l'Arsenal Aubameyang. A l'Espanyol la situació està molt més tranquil·la i l'única cosa que sembla que podria passar d'aquí a que es tanqui el mercat seria la sortida de Fran Mérida. Partits de classificació pel Mundial. Equador 1, Brasil 1, partit amb molta duresa. Alves va haver d'entrar als 33 minuts per Coutinho. Brasil, que per cert allibera Militao, sancionat, que podrà per tant preparar amb temps el partit de Copa que té el Real Madrid dijous contra l'Atlètic a Sant Mamés. Paraguai 0, Uruguai 1, Araujo ha estat titular, no va jugar Cabrera, i Xile 1, Argentina 2. També s'ha jugat als Estats Units 1, El Salvador 0, Dest ha jugat tot el partit, i al Japó li ha guanyat 2-0 a la Xina de Buley, que es queda sense Mundial. A segona divisió, el Girona visitarà demà la Morevieta. Avui ha fet el seu primer entrenament amb els nous companys Ivan Marín, migcampista que arriba cedit del Villarreal. A la primera federació tenim miniclàssic, demà a la tarda Barça B, Real Madrid B, el Johan Cruyff. Al marge del futbol, la gran notícia del matí és que Rafa Nadal no ha fallat i jugarà diumenge a la final de l'Obert d'Austràlia de tennis, després de superar en 4 sets a Berrettini. Jugarà la final contra el rus Medvedev, que ha superat Tsitsipas en 4 sets també. Si Nadal guanya, es convertirà en el jugador amb més gran slams de la història. Ara mateix, com sabeu, Nadal, Federer i Djokovic estan empatats a 20 gran slams cadascun. Una altra cita important avui, la semifinal de l'Europeu d'handbol, Espanya-Dinamarca, a partir de les 6 de la tarda. Notícia d'última hora, Ferran Soler i Sergei Hernández han donat positiu per coronavirus. Dinamarca és l'actual campiona mundial, probablement la selecció més potent del món ara mateix, i la bèstia negra d'Espanya a les últimes grans competicions. A veure què passa aquesta tarda. En bàsquet, el Barça es va imposar ahir a l'ASVEL Villeurbanne a l'Eurolliga per 84-71. A la Lliga CB, avui tenim Fuenlabrada Joventut. Diumenge a la tarda, Barça i Joventut es veuen les cares al Palau Blaugrana. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa i les preguntes del dia a Esports Cope, que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem amb quin us quedeu. Trieu-ne un, entre Dembélé, Adama o Abde. Trieu a Dembélé el 26%. Adama, Traoré, guanya aquesta opció, 53%. Abde, 21% dels vots. En clau espanyol, us preguntem si signeu dos empats, una setmana més i una al derbi. Sí que us signeu, el 37%, no, la gran majoria, el 63%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Hoy y mañana no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque hoy y mañana en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas. Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en Webia.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça, marxant fins a les portes de l'Hospital de Barcelona, on està el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I el Víctor Navarro està a les portes de l'Hospital de Barcelona perquè allà està passant revisió mèdica des de fa una bona estona la nova incorporació del Barça, Adama Traoré.
Sí, bueno, ha sortit fa res 5 minuts.
Ja?
Ha marxat, sí, ha acabat la primera part de la revisió mèdica, una hora i quart de revisió de proves aquí a l'Hospital de Barcelona, i ara mateix estaran a la ciutat esportiva, encara no ha arribat, evidentment, aran a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, on el veuran els metges del Futbol Club Barcelona, i quan ja tinguin el vistiplau, anunciaran, així que tots pendents, anunciaran el fitxatge de Adama Traoré. Sortirà el comunicat, una sessió fins a final de temporada, amb una opció de compra no obligatòria d'uns 30 milions d'euros, i es farà oficial que Adama Traoré torna al Barça 7 anys després, ja va debutar amb el primer equip, això sí, amb el Tata Martino, i ara torna i podrà debutar amb Xavi Hernández el proper diumenge 6 de febrer contra l'Atlético de Madrid al Camp Nou, un partidàs per tornar a vestir la samarreta del Barça. La presentació serà la setmana vinent. Veurem el comunicat si informen de la data, perquè ja sabeu que dimarts hi ha el forensic, dilluns es tanca el mercat, són dies molt intensos al Futbol Club Barcelona, i veurem quan fan aquesta presentació. Per cert, evidentment, la tornada d'Adama Traoré ha estat clau al seu agent Jorge Méndez, que ha estat 2 dies aquesta setmana a la ciutat comtal. És la tercera operació que fa Jorge Méndez amb el Barça en els últims 6 mesos. Adama Traoré ara mateix amb la seva sessió al Barça. També va marxar cedit Francisco Trincao al Wolverhampton, d'on ve Adama Traoré, i ha renovat Ansu Fati, ha aconseguit la renovació d'Ansu Fati del Déu Blaugrana, que ara mateix està lesionat. Així que avui dia Adama Traoré, en uns minuts arribarà a la ciutat esportiva i esperem el comunicat del Barça anunciant el seu fitxatge, la seva sessió fins a final de temporada.
He vist les imatges que has posat a Twitter de l'arribada d'Adama Traoré, que va amb un polo blau molt ajustat, sí, sí, i amb uns pantalons trencats que semblen increïble Hulk.
Sí, sí, no, totalment, ens ha sorprès a tot perquè tothom va abrigat, la seva família anava ben abrigada, la seguretat del club, la televisió del Barça, però ell anava amb aquest polo ben, bueno, que es veu, no?, la força que té Adama Traoré.
Sí, està fort,
està bastant fort. Ens saludava a tots, no ha fet cap declaració, però ha vingut ja amb aquest polo, i avui venia de Dubai, per cert, aquest migdia aterrava de Dubai amb la seva família, on ha estat uns dies de vacances, però haurien estat més, però al final, com s'ha fet així l'operació amb el Futbol Club Barcelona, ja està aquí a la ciutat comtal.
Hi ha més casos oberts, Víctor. El tema Morata, que s'ha complicat moltíssim a les últimes hores, eh?
Sí, sí, va informar ahir per la nit el partidazo Juanma Castaño. L'Atlético de Madrid ha rebut 2 ofertes a les últimes hores de la Premier League, del Tottenham i del poderós Newcastle, amb el seu nou propietari, i l'Atlético de Madrid ara mateix només vol que, si marxa Álvaro Morata, sigui a la Premier League, a un d'aquests dos equips que volen la cessió ja d'Álvaro Morata fins a final de temporada, i volen una opció de compra a final de temporada. L'Atlético de Madrid només es planteja això, que Álvaro Morata vagi a la Premier League, amb el Cholo Simeone, que és reticent a reforçar un equip de la Lliga com el Barça, amb un davanter com Álvaro Morata, no vol aquesta opció al Cholo Simeone, i a l'Atlético només es plantejan això. A més, la Juventus, ja sabeu, té el substitut, té un nou que ha costat 70 milions, ja l'han fitxat a Valolivic, i ara mateix ja tenen aquest nou la Juventus, i tampoc està interessada en tenir Álvaro Morata fins a final de temporada. Així que aquest nou que volia Xavi Hernández se li escapa i no vindrà al Futbol Club Barcelona.
Com es complica el tema Morata, torna a sortir un nom que ja ha aparegut diverses vegades relacionat amb l'òrbita blaugrana, que és Aubameyang.
Sí, torna a aparèixer avui De fet, fa una hora, des del Regne Unit informaven que s'estaven apropant postures entre el Barça i l'Arsenal per intentar aquesta sessió fins a final de temporada. Com dius, com Morata no vindrà al Barça, el Futbol Club Barcelona treballen per intentar agafar un nou en aquest mercat, en aquests 4 dies de mercat que queden, per tenir un nou i poder tenir gols, sobretot per assegurar les posicions de Champions i quedar el més amunt possible a la Lliga i, evidentment, fer un bon paper a l'Europa League, que són les competicions que té en joc Xavi Hernández. Però sí, ara, sense Álvaro Morata, el nom en el que estan treballant, veurem si ho aconsegueixen, és a Aubameyang, per reforçar, com demana Xavi Hernández, la posició del nou del Barça.
I del culebrot Dembélé, que ja cansa, ja cansa el tema Dembélé. Alguna novetat o no?
Ja cansa. Bueno, la novetat és que Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, ja ha donat negatiu. Avui ha estat a la ciutat esportiva treballant i, per tant, ja es podrà veure físicament amb Moussa Sissoko, el representant del francès, que encara està a la ciutat comtal. Estarà aquí a Barcelona fins que acabi tot aquest culebrot, com deies, de Dembélé, i es podran veure cara a cara. Veurem com avança. És veritat que a les últimes hores Dembélé és propens a buscar una solució, ja sigui amb la sortida, que és el més probable, perquè surti en aquests 4 dies i a algun dels equips que el vol, al PSG o a la Premier League, i facilitar les coses al Barça, perquè és veritat que si només es farà una operació com la d'Aubameyang o qualsevol altra operació, si aconsegueixen o que Dembélé renovi a la baixa, aquesta opció està pràcticament descartada, o que marxi, perquè pel tema del fair play només poden inscriure Adama Traoré, però ja no tenen joc per ni Aubameyang, ni si poguessin a Morata, ni cap altre jugador, així que necessiten que Dembélé marxi en aquests 4 dies, i ara Mateu Alemany es podrà veure físicament i presencialment amb la gent de Dembélé, amb Moussa Sissoko.
Doncs estem pendents, Víctor. Gràcies per la informació. Si hi ha qualsevol novetat, que aquí en qualsevol moment poden passar coses, tornem a l'antena. Gràcies.
Exacte, gràcies.
De seguida parlem amb una persona, amb un tècnic, amb un entrenador que coneix bé, Adama Traoré.
Hola, hola.
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
No me digas.
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest home, aquest entrenador que coneix bé la dama perquè l'ha tingut a les seves ordres al futbol base del Barça, és el Quique Álvarez. Quique, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé, quins plans de futur tenim, així a curt termini, Quique?
Bueno, a curt termini, pues tranquil, perquè, bueno... amb aquesta llei no, a Espanya és difícil entrenar fora, pues bueno, de moment seguir, estar tranquil i seguir formant-nos i veure futbol i preparar-se per la nova, el nou repte.
Molt bé. Escolta, el nou repte ha de ser al costat de Javi Calleja o estàs obert a tot? Quique?
Bueno, estic obert, sí. No sé, jo amb Javi estic molt bé i la veritat és que tenim un grup que és molt fàcil treballar i molt a gust, però bueno, mai se sap el futur, no?
Molt bé. Escolta, et truquem bàsicament avui, Quique, per parlar una mica de Matraoré. Tu el vas tenir al cadet del Barça, no?
Sí. El meu primer equip, diguéssim, que jo era el primer entrenador, perquè jo vaig entrar al Barça com a segon, vaig estar 2 anys, i el tercer, doncs, bueno, no sé, no, realment no recordo, algú va marxar, no sé si va ser el Sergi, em sembla.
Sí.
Llavors, bueno, van pujar i em van oferir... Jo era segon d'Òscar García i em van oferir el cadet aquell, que estava a l'ama.
Uh-huh. Perquè ahir a la tarda, quan pensàvem, bé, aquí podem trucar per parlar de la dama, ens van dir, truqueu al Quique Álvarez perquè és amb l'entrenador amb el que Adama va evolucionar més, ens van dir.
Bueno, no ho sé. El que t'ho he dit em deu estimar molt.
Segurament.
No ho sé. Jo... La veritat és, ja et dic, recordo aquell any perquè a vegades, bueno, no ho recordes, però aquell any sí, perquè era el meu primer any com a entrenador, com a primer entrenador, llavors és algo especial. També recordo que era un grup, l'Albert Puig em va dir, bueno, però vigila, que és un grup complicat. I jo deia, hosti, són nens de 15 anys. I realment sí que era un grup, no complicat en el mal sentit, sinó que, bueno, que tenien caràcter, eren nois que competien molt bé, però tenien un caràcter fort i entre ells estava l'Ama.
Qui més hi havia allà? Qui més hi havia, Quique?
Hi havia el Sanabria, hi havia l'Escorredera, que estava el Tenerife, Carlos Blanco, algun més por ahí que em deixo.
I explica'ns la teva experiència amb la Dama, com va ser, com el tracta, la seva evolució futbolística...
Ell com a noi era una passada. És que era un noi treballador, superhumil i supermaco. La veritat, sempre volia millorar i entrenava molt bé i en aquest sentit perfecte. Després, les condicions que tens, pues, imagina't si les té ara, pues, imagina't amb 15 anys, no? La veritat és que ell sol marxava de tothom i tenia una facilitat increïble i llavors la feina teva era dir, pues, bueno, que havia d'escollir bé i bueno, saber quan utilitzar aquesta velocitat i aquesta força i quan no, no? I aquesta jo crec que era la millora important que tenia la Dama, d'entendre una mica millor el joc, no? O d'entendre el joc. Uh-huh. Perquè les condicions ja les tenia el cadet.
Ja. Ara mateix és evident que, per exemple, el que més crida l'atenció és el canvi físic que ha fet, no? Perquè quan va marxar del Barça era un jugador més aviat finet i ara el veus i és una autèntica bèstia física.
Sí. Tot el tren superior de baix era fort, sí. Sempre ha sigut, perquè, bueno, ja qualsevol velocista el veus i les cames les té fortes, però la part de dalt sí, va ser impressionant. De fet, jo el vaig veure cara a cara un dia aquí a Villarreal, quan estava entrenant aquí.
I quasi els fitxes de guardaespaldes, no?
Hòstia, i no, em va costar conèixer-lo.
Ja.
Perquè va venir ell a un partit que jugava el seu germà aquí a Villarreal contra el Villarreal B.
Sí.
I, hòstia, em va costar conèixer-lo, la veritat. Però després estava superfort i ell molt bé, molt maco com sempre, però sí, vaig dir, hòstia, sí. Me'l vaig haver de mirar dos o tres cops.
Escolta, i per jugar a futbol això va bé? Perquè no, és un físic que no és habitual entre els futbolistes, un tio tan fort, així tan musculat. No,
és més habitual en velocistes, igual, el que et deia, no? Gent de... Però, bueno, al final jo crec que no li ha tret rendiment, això, no? O sigui que al final ell ha fet carrera, s'ha posat fort i segueix fent carrera i segueix... no li ha provocat ni lesió ni l'ha provocat que perdi res, no? Al final, els físics, si un rendeix al camp, jo no sé si és el millor o pitjor, o què és millor o pitjor, no?
Ja. Escolta, les qualitats, bé, ja el coneixem bastant en aquest futbolista, l'hem vist jugar bastant, jugador molt ràpid, molt fort i amb molt 1 contra 1, sobretot, encara molt.
Sí, és la seva característica principal, no? Que és capaç, a part de, en camp, de córrer i de conduir molt ràpid i de ser molt ràpid, i en espais curts també, perquè té aquesta sortida, aquesta arrencada i aquesta força que, bueno, el fa difícil parar. I si no, pues, bueno, ha de rebre moltes ajudes, que això sempre és important, no? Si ell sap escollir bé, si cada cop que rep li venen dos o tres, vol dir que algun dels seus companys estan lliures, no? Llavors és important sempre tenir jugades com ell.
Abans ens deies, home, jo quan el tenia, escollir bé era una de les coses que havia de progressar i tal. Igual continua sent una de les coses que més li pot costar, encara en l'actualitat amb ell, triar bé, que en futbol no és fàcil, Quique.
Sí. No, és el més difícil. És veritat que bueno, jugadors, i més jugadors que tenen aquesta... No sé, i que de sempre han tingut aquesta facilitat, no? A nivell físic o a nivell tècnic, no? Normalment aquests jugadors, pues, bueno, tendeixen a ser... Pues eso, quan són petits, pues, són còmodes perquè ja els hi serveix per anar-se'n o per crear perill el que tenen. I, bueno, la feina nostra en aquell sentit era això, intentar pues, que ell no es quedés amb això perquè després tot s'iguala i això. Sí que és veritat que en el cas de Dama... A mi el que més m'ha sorprès és que segueix fent les mateixes coses, no? Jo quan era cadet deia, bueno, sí, però a veure si quan arribi ja més a dalt és, cada cop és més difícil i pues ja no tindrà aquesta superioritat davant els rivals, no? Però a mi el que m'ha sorprès és que el veus ara un partit amb el Wolverhampton i fa coses que el veia jo amb cadets, no? I que segueix les segueix fent. Mm. Està clar que té marge de millora, pues, tots els jugadors, fins que tenen 30 o encara 5 veterans, tenen marge de millora i l'experiència ho dona. No?
Gol no té, això, bé, mires les estadístiques i és així, no, gol no té, no és golejador.
Bueno, no ho sé, jo tampoc ara últimament tampoc és que l'hagi vist gaire, l'he vist algun partit de la Premier, però no sé, mai és més assistent de tota la vida que golejador, està clar.
T'ha sorprès que torni al Barça en aquest punt de la seva carrera, 26 anys?
Sí, mira, l'altre dia parlava... Quants té?
26.
26,
sí.
L'altre dia parlava amb un company teu, va preguntar per ell, però jo no m'ha sorprès perquè... per ell o per... M'ha sorprès perquè bueno, pensava que era un jugador que la Premier pues, tindria, saps? El típic jugador que la Premier pues, va buscar, diguéssim, o pot tenir molt bon mercat i, bueno, competir amb la Premier a nivell econòmic és difícil, i tal com està el Barça. Pues... I m'ha sorprès no pel tipus de jugador ni per res, ni perquè Adama, jo crec que a més, venint, que sempre ha jugat al Barça, pues, s'adaptarà superràpid. M'ha sorprès més per això, perquè bueno, pensava que igual a Anglaterra pues, tindria competidors per poder venir.
I pel tipus de futbol, no? Que allà futbol ràpid amb espais i tal, igual en principi sí, penses que li pot anar millor que aquí, que no tindrà espai.
Això mateix, que és un jugador que home, jo el veia allà i bueno, que és un típic jugador que la gent d'allà els agrada, molt potent, i que tindria pues, bueno, equips d'allà que el voldrien, no? Llavors, ja sabem el poder econòmic que té la Premier i que seria complicat en aquest sentit. Sí. Més que qualsevol altra de futbolística, sinó era més, m'ha sorprès més per un tema, per aquest tema.
Sí. Li veus tenint un paper protagonista aquí o més aviat com un recurs?
No, home, jo crec que d'on ve, pues, bueno, no crec que el Barça ha de tenir jugadors... És veritat que ara, doncs, bueno, en Ferran i els nois joves que han sortit, doncs, bueno, té més opcions i hi ha més jugadors. Llàstima la lesió d'Ansu, però, sí. Però bueno, jo crec que un club com el Barça ha de tenir bons jugadors, bons recanvis. No sé si serà titular o no, segur que ho intentarà, però si no ho és o si no és un dels habituals, jo crec que és important tenir doncs, un jugador com Adama que et pugui donar aquest canvi a un partit.
Perfecte. Molt bé, Quique. A l'equip en general, com el veus, el Barça de Xavi?
Pues en construcció el veig. Mm. El veig en construcció, que li costarà aquest any, que bueno, ha aconseguit alguna cosa que està molt lluny de les places i ara està més a prop, les places de Champions, sobretot, però bueno, que és un equip en construcció. Jo crec que la base és bona, jo crec que és un bon entrenador i té una base de jugadors que en un futur serà bona, però bueno, a poc a poc s'han d'anar posant peces perquè això rutlli i pugui estar on el Barça es mereix, que és lluitant pels títols.
Li costarà, estar entre els quatre primers de la Lliga? Lliga li costarà,
Sí, aquest any li costarà, sí, està clar. Està clar perquè bueno, per això que diem, no? I que s'ha reforçat i que, bueno, que millora en aquest sentit, però, bueno, crec que s'estan fent bé les coses, crec, però, bueno... Això tindrà un temps i bueno, tampoc es pot posar responsabilitat amb els nois joves que han sortit. Llavors, hi ha moltes coses que, bueno, que és important seguir aquest camí, però bueno, com dius tu, aquest any serà dur i esperem que l'any que ve ja pugui ser algo millor. No?
Perfecte. Quique Álvarez, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta i sort,
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que bé que ens va aquesta sintonia, perquè anem de viatge, busquem els blaugrana pel món. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Perquè s'han jugat partits de classificació pel Mundial, amb participació de jugadors del Barça, no gaires, però algun tenim.
Sí, i tenim a Dani Alves, que havia de descansar en l'Equador-Brasil, però finalment hi té L'ha hagut de fer entrar des de la banqueta a la mitja hora de partit perquè el duel s'ha convertit en una batalla campal amb dues targetes vermelles seguides, al minut 15 pel porter d'Equador, Alexander Domínguez, per una entrada sobre Cunha que li ha deixat els tacs marcats al cor.
A mi que m'he d'arrencar el cap.
Sí, sí. Has de veure també la del porter de Brasil, Alisson, en una altra sortida que l'àrbitre li ha dit vermella, però després li ha hagut de retirar pel VAR, però també déu-n'hi-do a l'alçada que ha aixecat la cama el porter de Brasil. Però bé, 5 minuts després d'aquesta expulsió del porter de l'Equador, ha estat expulsat al lateral dret de la canarinha Emerson per una altra entrada d'estil karateka, i en aquest moment Tite no ha tingut més remei que fer entrar Alves per Coutinho. Minut 33 de partit, un partit que ha acabat amb empat a 1 amb gols de Casemiro i Félix Torres a l'estadi Rodrigo Paz Delgado de Quito, un empat que apropa l'Equador al Mundial, consolidant-lo en la tercera posició. Vinícius ha tingut bones accions, però li ha tret protagonisme l'àrbitre amb el seu show. També Alves ha convertit en el tercer jugador amb més partits amb la canarinha, 121, Cafú és el màxim amb 150 i Roberto Carlos en té 132, per tant, Dani Alves perseguint a Roberto Carlos. Brasil té un altre partit la matinada de dimarts a dimecres important, rep a Paraguai a Belo Horizonte, i el jugador del Madrid, Militao, està sancionat en Brasil i tornarà a Madrid per poder disputar la Copa dijous, l'han alliberat. Parlem de Ronald Araujo, que ha jugat els 90 minuts en el Paraguai-Uruguai com a lateral dret i amb l'embenat a la mà habitual. Un partit que s'ha decidit amb un bon gol de Luis Suárez, un bon gol, amb una bona assistència de Godín, pel definitiu 0-1 a Asunción, un 0-1 important per la selecció charrúa, que la porta a la quarta posició de la classificació, l'última que dona accés directe al Mundial. Aquesta nova Uruguai de Diego Alonso rebrà Venezuela al Centenario de Montevideo també dimarts, en un altre partit important. I Serginho Dest, el tercer blaugrana internacional en aquesta aturada, ha jugat també els 90 minuts en la victòria dels Estats Units contra El Salvador, 1-0 a Ohio. Els nord-americans juguen 3 partits en aquesta aturada. Diumenge, duel d'alçada contra Canadà, perquè és el líder d'aquest grup de classificació de CONCACAF, i la matinada de dimecres a dijous jugarà contra Hondures. Quedaran 2 partits al març per decidir aquesta classificació pel Mundial, i el 31 de març és el sorteig.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
De seguida obrim el debat Esportscope, però volem anticipar la presència del Toni Freixa, que li vull preguntar un parell de coses sobre el famós forensic. Toni, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Amb ganes de sentir a la porta el dimarts?
Sí, clar. A veure com es complementa la notícia d'haver presentat una denúncia a la Fiscalia i saber més el contingut.
Què et sembla que ho hagin portat d'entrada a Fiscalia?
Bé, jo sempre respecto les accions judicials, totes. Les d'ara, les d'abans, les de qualsevol persona, qualsevol institució que cregui que els seus drets han de ser tutelats pels tribunals de justícia o per les entitats, en aquest cas la Fiscalia, que té la missió de promoure la legalitat i de perseguir les accions que puguin ser delictives. O sigui, sempre s'ha de tenir un gran respecte en un estat de dret per qualsevol acció judicial. El que cal després és analitzar a quins fets fa referència i, sobretot, veure quin resultat tindrà.
Clar. El procés, tu que ets advocat, Toni, és que Fiscalia, bé, de fet, crec que avui ha obert diligències, ha d'investigar, es veu que estarà uns 6 mesos aproximadament investigant per determinar si hi ha indicis de delicte o no, no?
Sí, és clar, un procediment davant de Fiscalia simplement és una denúncia que tu presentes. Fins i tot pots arribar a perdre la pista perquè les diligències poden acabar arxivant-se i tu no ser coneixedor d'aquest arxiu, o poden acabar amb una querella, en aquest cas de la pròpia Fiscalia davant d'un jutjat d'instrucció. La casuística és molt diversa. En qualsevol cas, bé, portem ja uns quants mesos, des d'un punt de vista social de Barça institucional, sabent de suposats fets i sobretot suposades qualificacions dels fets, però sense conèixer tant aquest contingut. I jo crec que a partir de dimarts els socis podem tenir més coneixement de quines són les conductes o els fets que mereixen investigació.
Clar, el Barça podria també haver portat al forensic la investigació directament al jutjat, no?, sense passar per Fiscalia, si creies que hi ha indicis de delicte molt clars, molt clars.
Sí, és clar, tu pots iniciar un procediment penal mitjançant una denúncia, en aquest cas a través de Fiscalia, o fins i tot denunciar davant d'un jutjat directament, o interposar una querella. I en aquest cas, si interposes una querella, tu ja ets el subjecte perjudicat i tens clar quina és l'acció penal que estàs dirigint contra els suposats o els presumptes responsables. Han decidit aquest camí, ja dic que és tan legítim com qualsevol altre. Al final, jo crec que per totes aquestes qüestions s'ha de tenir molt respecte I insisteixo, no només aquestes accions concretes que estem vivint ara el 2022, sinó qualsevol altra que s'hagi viscut al club. I el que sí que em sobta és que el discurs, en segons quines persones, canvia en funció de qui és el que actua i sobretot de qui és el subjecte passiu de l'acció. No? Mm. Per mi sempre s'ha de respectar qualsevol exercici d'una acció judicial.
Ja, perquè Laporta, en campanya, per exemple, Toni, va dir que no governaria amb el retrovisor, això per una banda, però també és veritat que va dir que si observaven irregularitats que s'havien de demanar responsabilitats.
Bé, doncs aleshores haurem d'entendre què vol dir això de no governar amb el retrovisor, que evidentment jo estic d'acord, un sempre té una altíssima responsabilitat i el que ha de fer és prendre decisions en el dia a dia i mirar cap al futur, però també preservar l'entitat i perseguir qualsevol conducta que li hagi estat perjudicial. I en aquest sentit, jo estic convençut que no hi ha cap soci del Barça, ni fins i tot els propis perjudicats, en aquest cas, que no estiguin d'acord amb que qualsevol qüestió que hagi de ser investigada es pugui fer sense cap problema.
Perfecte. M'aguantes un moment i incorporem el Petón?
Sí, perfecte.
De seguida obrim el debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Que fem amb el Toni Freixa, qui ja hem saludat. Incorporem el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda. Què
bona tal, tarda.
Tot bé?
Tot bé. Tu què tal?
Bien. Estaba escuchando atentamente el final, solo he oído el final.
Sí.
De lo que contaba Toni, que es muy duro, y que seguramente tendrá otras lecturas. Hoy aparece en la prensa de Madrid, en un medio como es ABC, habitualmente vinculado históricamente al Real Madrid, o a la parte más formal, las informaciones más formales del Real Madrid, donde se dice que el Real Madrid y el Barça se alían para dar entrada al capital privado y que la idea original consiste en ceder hasta el 49% de la propiedad a varias empresas o grupos de inversión, un poco el método alemán, como sabéis, ¿no?
Sí.
Una mayoría para los socios, pero una mayoría mínima, con lo cual, verdaderamente, la potencia está en el grupo que llega, lo cual contradice, como mínimo espiritualmente, lo que ha sido el histórico de los clubes que, es verdad que con trampas políticas, fueron eximidos de transformarse en sociedades anónimas en su día. Lo de antes ya no vale ahora, porque la deuda, en un lado patente y en el otro lado latente, seguramente con el Estado y de por medio, amenaza. Justo en este momento está lo de Bartomeu también, ¿no? Fuego en otra dirección. Pero yo creo que merecería que le dierais una vuelta a eso que está pasando, ¿eh? Que sí. Anuncia a veces.
Bueno, Toni, al tema de la sociedad anónima o del peligro de convertirse en sociedad anónima, lo hemos hablado muchas veces. Mucha gente opina que es un peligro que está ahí, pero bueno, siempre que preguntas, Laporta se ha mostrado muy claro diciendo que nunca el Barça, mientras él sea presidente, se va a convertir en sociedad anónima.
Bueno, esto es una cuestión que dependerá de la voluntad de los socios en el momento en que se afronte la cuestión, ¿no? Y los socios pueden decidir la transformación del club en sociedad anónima deportiva con un voto en la asamblea de 3/4 partes de los compromisarios, siempre y cuando sean más de la mitad del total de los compromisarios. O sea, de entrada necesitas una asamblea a la que asistan 2.200 o 2.300.
No la he visto en mi vida. No la he visto en mi vida.
No ha pasado nunca.
Nunca.
Exacto. Entonces, está muy bien este discurso, yo creo, esta trampa de que no podemos competir con los poderosos en Europa si no somos sociedad anónima deportiva, porque ellos sí lo son y son propiedad en algunos casos de algún estado, eso es falso. El Barça ha podido competir en todos estos años anteriores siendo club y generando más facturación que nadie y teniendo al mejor jugador del mundo y a los jugadores mejor pagados y además ganando títulos. Otra cosa es que la gestión más la pandemia haya dado lugar a una situación de crisis y ahora se vea la salida a esa crisis con la entrada de otros propietarios que puedan poner un capital y, por lo tanto, una transformación. Pero todo eso requeriría una decisión desde el punto de vista social e institucional que no creo que sea tan sencilla como una noticia en el ABC, ¿no?
Bueno, oye, Mercato, Adama Traoré al Barça. Petón, ¿a qué te suena eso?
Me suena a que se está repitiendo ya como una coletilla, que es un fichaje de ocasión, un fichaje de oportunidad. Estoy a favor. De entrada lo digo. A mí me parece que cuando un futbolista va a aportar algo distinto, es interesante ficharlo, además coyunturalmente, ¿no? Hasta final de temporada. Sí. Todos estos que están diciendo, yo no ficharía a Adama Traoré, pero ¿quién es Adama Traoré? No juega el Wolverhampton y tal. No sé qué. Que me digan que ellos no lo ficharían en la circunstancia actual del Barça.
Si fueran Xavi, ¿no? Si fueran Xavi, ¿no? Claro.
Claro, exactamente. Yo he visto a Adama Traoré, una de las actuaciones individuales más portentosas que he visto un futbolista nunca. Y tenía 19 años. Destrozó 4-1 al Real Zaragoza de Víctor Muñoz, que era un grandísimo Real Zaragoza, con el filial, el año del descenso del Zaragoza, que Víctor le echa un par y se pone ahí en ese banquillo que era de fuego. 4-1 perdió a un equipo que estaba en racha. No sabéis lo que hizo ese muchacho. Pues si repite 5 actuaciones de esa, amortizado.
Bueno, Tony.
Sí, Adama Traoré es un jugador que puede aportar cosas interesantes. Al margen de que también pueda haber opiniones que consideren que estamos fichando al suplente de Trincao en el Wolverhampton, ¿no? Y todas las opiniones son válidas. Y al final...
Señor, sí, nadie es que el entrenador del Wolverhampton, no digo yo que sea el tío de Trincao, pero es portugués. Y el 80% de los jugadores del Wolverhampton son portugueses. La temporada anterior de Adama Traoré no es la de esta, que le llevó a la selección, no lo olvidemos.
Está claro, pero en cualquier caso nadie está en posesión de la verdad y el rendimiento de Adama Traoré se verá durante estos 6 meses, porque al final es una cesión sin opción a compra, por lo que tengo entendido, y lo vamos a ver en este rendimiento durante 6 meses. Al final esta es una necesidad que el Barça tiene porque ha tomado la decisión de no contar con Dembélé. Este yo creo que es la fuente de la decisión, ¿no? Dembélé, contrariamente a lo que cualquier club suele hacer cuando un jugador finaliza contrato y se va... que es hacerlo jugar, pues el Barça ha decidido que no lo va a hacer jugar porque ha considerado que Dembélé, por no aceptar la nueva propuesta del Barça, no está implicado con el proyecto. Bueno, yo hubiera actuado de otra manera, respetando la decisión de Dembélé, haciéndolo jugar si el entrenador considera que puede ser útil, y así seguramente no hubiéramos tenido que hacer esta operación. Que ya digo, ojalá que Adama Traoré tenga un gran rendimiento y demuestre todas sus virtudes, que estoy de acuerdo con Petón, que sin duda las tiene.
Una última cosa, Petón. Al Barça ha intentado Morata. Morata estaba por la labor de venir al Barça, pero parece que no va a venir, entre otros muchos factores, porque al Atlético de Madrid no le hacía ninguna gracia tampoco, ¿no?
Hombre, es que el Atlético de Madrid tiene un futbolista en propiedad, que es Morata, y sin contar prácticamente para nada, ve cómo se lo van a ceder a quizás su rival más directo por la Champions. Pues el negocio era fatal. Es que dentro de unos días, podía verse cómo Morata se enfrentaba a su propietario, al club que posee sus derechos. Era raro.
Sí. Además, han llegado propuestas en las últimas horas, lo contó Juan Mayer, de Tottenham y Newcastle. O sea que imagínate, por él.
Sí.
Bueno. Pues a ver cómo acaba el mercado, que quedan poquitos días ya. Hoy no hacemos quiniela, que no hay liga. Ya la haremos la semana que viene. Petón, Toni, gracias,
Muchas gracias.
Una abraçada, bon cap de setmana, que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Ha tornat aquest cap de setmana a posar-se la samarreta de l'Espanyol, Adriana Martín.
La palabra feliz es la que más he repetido estos días porque así me siento.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta sintonia tranquil·leta també ens va bé per abordar l'actualitat de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè el mercato, l'Espanyol està tranquil. Com a molt, una operació, em dius que es pot fer, no? Com a molt.
Sí. Mira, et puc explicar que el Dimat ha pogut marxar el Sochó, però no paguen la part de fitxa que podia pagar, que podia acceptar l'Espanyol. Miguelón al Cartagena paga molt pocs diners i jo penso que a dia d'avui l'única persona que pot marxar és Fran Mérida. Fran Mérida té mercat a segona, Valladolid, Leganés, i sí que és una persona que és un lloc on l'Espanyol en té molts jugadors, Vilena, per exemple, l'última en arribar, i que podria doncs, ser un mal menor i fer una mica més lleuger el pes salarial d'aquesta plantilla. Res de RDT. A l'Arsenal ha preguntat per ell? Sí. A l'Arsenal pot tornar per ell al mes de juny? També, però clàusula o algo molt, molt semblant a la clàusula, però en cap cas l'Espanyol el deixaria marxar tan fàcilment en aquest mercat d'hivern. L'equip ha entrenat avui, evidentment sense els dos internacionals, Lele Cabrera, que no va jugar ahir a la victòria de l'Uruguai, i sense Wu Lei, que va ser titular ahir a la derrota de Xina 2-0 contra el Japó. T'explico que Yangel Herrera, que és baixa des d'abans del Nadal, està a punt per tornar a començar a entrenar més o menys normalment amb el grup. No estaria per Bilbao, sí que estaria recuperat pel derbi del dia 13 de la nit diumenge contra el Barça a Cornellà Prat.
Molt bé, Quique, gràcies.
Fins ara, bon cap de setmana.
Igualment. Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Demà partit al camp de la Morevieta, però la notícia és que aquest matí ja Ivan Martín ja s'ha entrenat amb l'equip, no?
Sí, primer entrenament i ha entrat a la convocatòria, de 21 futbolistes. Jo no descarto que en funció de com vagi aquest partit de les 4 de la tarda i de la 25a jornada de la Lliga Smartbank, a camp de la Morevieta, Ivan Martín s'estreni com a jugador del Girona. No té ritme de competició, sembla que sí que està bé físicament, sí que té ritme d'entrenaments. Ja ha parlat amb ex del Villarreal B, on va coincidir amb, per exemple, Aleix García, doncs ja ha parlat de com és aquest Girona, ja ha parlat amb l'entrenador i Mitchell no ha dubtat en emportar-se el que és el primer fitxatge, veurem si és l'últim, perquè Mitchell també parlava de reforçar la davantera, és a dir, amb un jugador purament d'atac. És un migcentre ofensiu, Ivan Martín, que pot actuar en diverses posicions d'aquest front d'atac del Girona. Llista de 21, et deia, hi ha una baixa d'última hora, Aleix García lesionat, lesió d'isquios. Anem a veure quant temps de baixa està i et porto les primeres paraules. Encara no s'ha presentat, però sí, com diria el Gil, li han fet un sospirito després del primer entrenament a la Vinya. Ivan Martín, nou jugador del Girona.
Me decanto por venir aquí por el proyecto ganador que tiene y la ambición de volver a primera que tengo muchas ganas de volver. Por una de las cosas que vengo aquí es por su juego combinativo, con su llegada a tres cuartos de campo con balón controlado para tener una clara finalización. Es por uno de los motivos que vengo aquí y a partir de empezar con una línea de 5 en el sistema de juego empezaron a funcionar las cosas y ya están donde se merecen.
Ivan Martín, nou jugador del Girona. Les novetats a la llista les donàvem ahir. Torna Estuani, la baixa que t'acabo de comentar d'última hora de l'Aleix García, és baixa per sanció Samu Saiz. Atenció, la Morevieta, hi ha diferència a la classificació entre Morevieta i Girona, però ha treballat i ha jugat molt bé a casa davant els grans. És un partit important, 4 de la tarda, perquè després, recordo, li ve un tram de calendari importantíssim al Girona.
Perfecte, a veure com va aquest partit demà a la tarda. Demà a la tarda també tenim a la Primera Federació. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Tenim miniclàssic.
El Johan Cruyff, efectivament. Barça B, 9è, 27 punts. Castilla, 8è, 28 punts i un partit menys. Es tornen a veure les cares des que ho van fer el 16 d'octubre. He estat mirant l'alineació i en aquell partit el Barça B va jugar Jutglà de titular i Abde va entrar a la segona part. Eren uns altres, Ed Abde i Ferran Jutglà. Després va passar el que va passar amb ells dos, amb Ilias, amb els joves del filial que han aparegut i ha portat el primer equip en aquesta etapa de transició. Però Sergi Barjuan els tindrà, en principi, disponibles per rebre demà a l'equip de Raúl González Blanco. És per això que el tècnic blaugranà espera que portin aquest plus d'aprenentatge en la seva experiència al primer equip.
Home, quan venen jugadors que tenen una experiència molt més alta que no pas els que... o que han absorbit una experiència d'entrenar amb jugadors doncs, d'una certa qualitat de primera divisió o de Champions, sempre ajuda molt més. Aquests plus doncs, que et poden ajudar i et poden aportar... primer, ho torno a referir, és que tot el que els ha portat a dalt ho segueix important a baix per quan hi hagi una altra oportunitat doncs, que estiguin al 100% i preparats.
Al contrast, els joves del Madrid, blindats pel club, Miguel Gutiérrez, Blanco, Arribas, Marvi, però que no han tingut protagonisme amb Ancelotti, mentre que sí el tenien amb Zinedine Zidane. Tornarà després de sanció Antonio Blanco, que veu d'aquesta manera el partit de demà.
Sí, todos queremos jugar al final este partido. Es uno de los partidos más importantes durante el año
Y yo creo que todo el equipo quiere jugar y todos los jugadores tenemos ganas de que llegue ya el partido. Vamos a un campo que va a ser un gran campo para jugar, un equipo que le gusta tener el balón, nosotros vamos a tener nuestras armas y vamos a ir allí a buscar los tres puntos. Va a ser un partido muy igualado en que los dos equipos vamos a querer tener el balón y yo creo que va a ser un partido en que los pequeños detalles marquen la diferencia.
Resta de la jornada, Andorra, Algeciras, Atlético Baleares, Costa Brava, Cornellà, Linares, Linense, Sabadell, Betis B, Nàstic.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
David Aganzo es el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Hola, Aganzo. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
¿Los jugadores quieren un Mundial cada dos años o no?
No, Juanma, no quieren. Tuvieron la oportunidad de tener un cara a cara con el presidente de la FIFA.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
En un restaurante de Barcelona están cenando Xavi Hernández, Leo Messi y Busquets. Tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está cenando.
Acaban de salir, está Leo Messi aquí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
És una de les grans notícies del dia. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Rafa Nadal i Medvedev jugaran la final de l'Obert d'Austràlia de tenis diumenge.
Así es, Rafa Nadal que se ha clasificado tras derrotar a Berrettini 3-1, seguramente con menos problemas de los previstos después de haber sufrido lo indecible en la eliminatoria de cuartos ante Shapovalov, donde tuvo que emplearse a fondo y después de superar un golpe de calor, además de llegar a perder 4 kilos. Por su parte, Medvedev, que es el número 2 del mundo, ha superado también por 3-1 a Tsitsipas. Por cierto, que ha tenido polémica con el árbitro del partido, al que ha llamado malo y al que le ha preguntado si era estúpido. Ya veremos si eso condiciona la final. El balance Nadal-Medvedev es 3-1 para el español, aunque en el último enfrentamiento, 2020, el ruso ganó a Nadal en las semifinales del Masters. Si el de Manacor gana el título, sumará su 21 Grand Slam, uno más que Federer y Djokovic, y su segundo Open de Australia tras el logrado en el 2009, muy lejos, eso sí, de los 9 que tiene el tenista serbio. Nadal, al final del encuentro, muy satisfecho porque a pesar de los problemas en el pie, incluso en el haber pasado la COVID, vuelve a estar en otra final de un Grand Slam.
Un éxito especialmente emocionante, quizás más emocionante que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino 3 semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible cuando aterrizamos aquí en Melbourne estar donde estamos a día de hoy, un semimilagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento. Pero eso no me quita que también estoy con la ilusión y las ganas de intentar hacer este último esfuerzo de darme una oportunidad.
La final el domingo a las 9:30 de la mañana, hora española. Mañana la final de chicas, Barty Collins, también a las 9:30.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Mira, podem saludar el Sergi Bruguera, el capità de Copa Davis, a veure si no se'ns talla que l'enganxem conduint. Sergi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que acabes de renovar a més, no, Sergi?
Sí, per exemple, renovat un any més, sí, de veritat, molt content.
Molt bé. A més, acabes de donar l'equip per aquesta eliminatòria que tenim a principis de març contra Romania, Marbella, Bautista, Carreño, Alcaraz, el Marcel Granollers, Davidovich, bon equip. No està Nadal, però bon equip, Sergi?
Sí, la veritat és que un equip molt, molt, molt fort, molt potent i molt content de poder estar amb tots ells.
Molt bé. Imagino que seguint durant aquestes últimes setmanes, dues últimes setmanes, tot el que està passant a Austràlia i, en fi, Sergi, tornem a tenir el Rafa Nadal a la final del Gran Slam.
Sí, és brutal aquest jugador. Coses que semblen impossibles d'aconseguir.
A més, té un mèrit enorme, perquè els anys van passant, en té 35, però és que més que això, és que venia de 6 mesos sense competir, Sergi.
Sí, venia de 6 mesos de competir i ja Torrens, que el volia intentar posar una mica en forma, que ja també el va guanyar, i bueno, ara ja està una altra vegada platòric, vull dir, impressionant, tant de 6 mesos de jugar, i no només de jugar, sinó que va estar lesionat i va estar molt temps parat.
Clar, ell sempre ha estat un tenista mentalment fortíssim, però imagino que també ha vist, Sergi, que estava amb les baixes de Djokovic i de Federer davant d'una oportunitat, no sé si dir única, però molt bona per aconseguir sumar el número 21.
Bueno, a veure, jo crec que ell no ha pensat si faltava Djokovic o Federer, que va partit a partit, s'ha concentrat amb el seu, anar posant-se a la competició, i bueno, ja una vegada ja portava 3-4 de partits la segona setmana, jo crec que ja estava en un molt bon nivell, en confiança, i bueno, ara està una altra vegada amb la disposició bueno, de poder fer història.
Uh-huh. Escolta, la final de diumenge contra Medvedev serà duríssima, duríssima.
Sí, a veure, jo crec que és el Real més dur, evidentment, bueno, amb el Djokovic, són els dos rivals que estan més en forma i estan potser una mica per sobre de la resta, tot i que ara hi ha molt bons jugadors que poden sorprendre i que poden fer mal, però el Medvedev està una mica per sobre d'aquest també, és molt sòlid i és l'últim guanyador de l'últim gran que s'ha jugat.
On poden estar les claus, cada cantin la balança cap a un costat o un altre, el diumenge, Sergi, creus?
Bueno, jo crec que serà un partit molt competit. Jo crec que i les últimes vegades que han jugat el Rafa amb el Medvedev sempre han sigut partits ja molt durs i s'han decidit per detalls. Jo crec que, bueno, en els moments importants, punts claus, i el jugui millor i qui el caigui de la seva banda, jo crec que allà estarà la clau, no amb una tàctica o amb una cosa específica. Seran amb detalls de punts en moments importants.
Perfecte. A veure què passa, estarem tots molt pendents. Aquí a la COPE, Sergi Bruguera, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
També molt pendents avui d'una altra gran cita esportiva que ens porta el dia, les semifinals de l'Europeu d'handbol. A partir de les 6 de la tarda tenim Espanya-Dinamarca. Estem a Budapest amb el Luis Malvar. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. Llegó el día. Hoy, en el Budapest Arena, ante 22.000 espectadores, se espera lleno porque aquí en Budapest no hay restricciones de aforo. Llega la semifinal entre España y Dinamarca, que va a ser pitado por los colegiados macedonios Nikolov y Nacheski. Unos hispanos que están ante una de sus bestias negras en los últimos años y que van a intentar conseguir una plaza para la gran final del domingo. Los actuales bicampeones de Europa tendrán enfrente a una máquina de hacer balonmano, con nombres como Mikkel Hansen, como Kielsen, como Landin, como Hall, como Lauge o como Svan. Pero los hispanos, desde luego, van a luchar otra vez por las medallas. Recordemos que es la sexta semifinal consecutiva y que de las 15 ediciones europeas que se han disputado, España ha estado en 10 semifinales y busca el pase a la final. Ayer ya lo dijo Jordi Rivera, parece que a los daneses les gusta jugar con España. Veremos si les sale bien. La cita a las 6 de la tarde en Budapest.
Y con una España que tiene, desgraciadamente, dos positivos de coronavirus de última hora. Sergei Hernández y Ferran Solé.
Gràcies, Luis. Tancarem amb bàsquet, Albert. Victòria del Barça i a l'Eurolliga.
Sí, torna encadenat dues victòries seguides entre totes les competicions del Barça. Primer el clàssic davant el Real Madrid i ara el 17è triomf a Europa, 84-71 davant l'Asvel Villarreal, un partit que més enllà de la victòria va servir, Joan, per recuperar sensacions, sobretot pensant en la Copa del Rei. Així ho veu i sobretot ho explica l'entrenador del Barça, Saruna Jasikevičius.
Ahora mismo necesitamos victorias y poner la gente en la pista. Siempre cuando estás ganando partidos te da un poco confianza. Ahora mismo tenemos que no ser tan confiados y seguir mejorando para no solo llegar a ganar partidos, pero también para la Copa del Rey, ¿no? Tenemos que intentar jugar buen baloncesto llegando ahí con confianza.
Hem de dir que la Provítola, Nicola Provítola, amb 20 punts, va tornar a demostrar el gran moment en què es troba, tot en un partit que no es va voler perdre l'exentrenador del Barça de futbol, Pep Guardiola. És setmana de dos partits perquè diumenge tenim un més que interessant també al Palau Blaugrana, Barça-Joventut de Badalona.
Un Joventut que visita avui el Fuenlabrada, no?
Sí, a partir de 8:45 del vespre, 20:30, Urbas-Fuenlabrada, Joventut de Badalona, partit pendent de la 16a jornada. Setmana de tres partits per la penya, el de dimecres que va guanyar a la pista del Trento d'Itàlia en partit d'Eurocup, avui Lligandesa i aquest que hem comentat al Palau. Diu Carles Duran, el tècnic de la penya, que no cal pensar en ser cap de sèrie a la Copa.
No vull que estiguem pensant en ser caps de sèrie. Crec que és un error i el més important per nosaltres és seguir sumant victòries, i si sumem les dues que ens queden a la primera volta, sumaríem 12 i seria la millor notícia possible.
la penya a la part alta de la classificació, tots disponibles, és a dir, que torna, després de superar el procés de coronavirus, Guillem Vives, Fuenlabrada, Joventut, 2-9.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Hail, superstar!
No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
No, no s'espantin, senyors oïdors. Això és el que Quique Iglesias defensa que ha de representar a Espanya en el proper Festival d'Eurovisión. Rigoberta Bandini és l'autora d'aquesta cançó, que em sembla molt bé que faci cançons feministes i de reivindicació de les mares, però, va. A tu t'agradaria ser recordman espanyol, Batllori?
Depèn de què.
Doncs mira, has de felicitar Valentí Massana i Juli Tàcax. Per què? Perquè les proves de 50 quilòmetres marxa han desaparegut del calendari internacional. Per tant, la Federació Espanyola d'Atletisme no reconeixerà noves marques en aquesta prova i es queden com a rècordmans estatals por los siglos de los siglos, amén. O fins que es recuperi la prova dels 50 quilòmetres marxa. Tanquem programa, Batllori. Sandro sí. Rossell portarà al Tribunal Europeu de Drets Humans la seva causa contra Carmen Lamela, després que l'hagin rebutjat una indemnització pel temps que va estar tancat a la presó, i l'Aix Moriba ja ha fet sospiritos per les xarxes socials del València, i el Getafe arriba al defensa uruguaià Gastón Álvarez. Han presentat a Nacho González a Màlaga i no ha dit lo de picar piedra, vaya por Dios.
Gràcies, Gil.
Lo mejor en lo personal, que hay mini clásico.
Igualment, adeu.
Adeu.